El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb quatre novetats per veure des d'avui mateix als Cines Olot i una preestrena que ens arribarà dijous que ve. A l'agenda, nova sessió de Cineclub.
També tenim la nostra secció La música en el cinema, on escoltarem una cançó d'una comèdia clàssica molt famosa.
A l'actualitat, comentarem les noves regles dels Òscar i farem una mirada al Festival de Cannes que ja ha aixecat el taló.
I al concurs, recordem que volíem el títol d'una pel·lícula en la que destaquéssiu vosaltres especialment el seu vestuari.
Anem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia avui va de clima i ensenyament i ens diu que en els pròxims 10 anys hi haurà cada cop més dies lectius per mestres i alumnes amb un clima de calor excessiva. Això dificultarà l'aprenentatge d'infants, adolescents i joves si els centres educatius no estan preparats per mitigar-la. I gairebé la meitat de les escoles i instituts públics no ho estan, segons un estudi fet per equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill.
A partir d'aquesta notícia, quina és la idea? Doncs ser conscients de la necessitat d'aplicar les mesures que es proposen, com instal·lar ventiladors al sostre de les aules, millorar la ventilació nocturna, posar espais d'ombra natural i fonts d'aigua als patis, habilitar espais climatitzats, com gimnàs o menjador, per moments que es preveuen i seran de màxima calor. Què us recomanem? Un dia de fúria, estrenada l'any 1993, dirigida per Joel Schumacher, Michael Douglas, el protagonista, interpreta un home que explota atrapat en una retenció de trànsit sota els efectes d'un sol roent a la ciutat de Los Angeles. La podeu veure a Amazon Prime Video i a Apple TV.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Bueno, ya está.
¿Qué ya está?
Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
¿Cómo que una pizzería? Por
pizzería
favor.
Pizzería temática de cine.
Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
¿Ah, te parece mal la idea?
Malísima.
Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
He puesto que...
Eres italiano.
De Albacete, pero tengo familia.
Le voy a pedir dinero a Joaquín Reyes.
Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
¿Sabes qué película es esta? Jurassic Park.
Mira los comentarios.
Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
No puedo creer.
Pedidos son pedidos. Hay que organizarse.
Dejas la agencia para montar una pizzería.
La caja, puro cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
Hay mucha gente, ¿no?
Esto va de repartir pizzas. Es comida, sí, pero es Hollywood, es la historia del cine.
No me lo puedo creer.
¡Pizza Movies! ¡Pizza Movies!
Como si de repente hubiera explotado creativamente.
Se acabó.
Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
Obrim novetats amb el que escoltàvem, Pizza Movies, que és una comèdia romàntica espanyola que va participar a la secció oficial del darrer Festival de Màlaga i que explora una idea que tots, més o menys, hem experimentat en algun moment de la nostra vida, i és que la vida adulta no és ben bé com ens la imaginàvem. Uh-huh. Per tant, apareixen sentiments de cansament, relacions personals, alguna precarietat, frustració professional i ganes de començar de nou. A l'argument una mica ho hem pogut intuir. Coneixerem a Thaís, que és una periodista especialitzada en cinema i que, farta del treball, la pressió professional i la rutina, decideix donar un gir a la seva vida. Quin és aquest gir? Doncs la solució la troba en muntar una pizzeria, però una pizzeria temàtica. I el tema és inspirar-se en pel·lícules clàssiques de Hollywood. Atenció al repartiment, perquè la parella aquesta la formen Judit Martín i Berto Romero, i al seu costat hi trobem a Josep Seguí i Bruna Cusi, entre molts altres. El director ha estat Carlo Padial, que també és guionista i escriptor. Va debutar el 2012 amb Miloko Erasmus. Després ha dirigit Algo Muy Gordo, Vosotros Sois Mi Película, i la sèrie, que la va fer també amb Berto Romero, Doctor Portuondo.
Vale. Si es a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
Ya ves. Pero no en el centro.
¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
La heredaré. Algún día.
Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
Eran 7. 7 cabrones forrados.
¡Wow!
¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
espera. ¿Quién eres?
Soy Beckett.
Dos llamadas, dos emails...
He estado liado.
Doncs vinga, ara marxem cap al Regne Unit, perquè des d'allà ens arriba Jugada Maestra. És una dramèdia que barreja intriga, comèdia negra i crims. La pel·lícula, de fet, no és original, és un remake d'un clàssic del 1949, també britànic, que en aquell moment es titulava 8 sentències de muerte, i en el que es feia una mica de paròdia del gènere negre amb una trama familiar, com ara podíeu escoltar, de l'alta burgesia. Quin és l'argument? Doncs en Beckett és l'hereu repudiat d'una família molt i molt rica, i per recuperar la fortuna que li han negat des del seu naixement, planteja un pla ambiciós.
I molt senzill.
Molt sí. Senzill. Simplement eliminar els 7 familiars que s'interposen per via successòria en el seu camí cap a l'herència. En el repartiment tenim a Glenn Powell, Adrian Lucas i Neil Williams, entre d'altres, i el director John Patton Ford, que també és autor del guió i que debuta amb aquest títol.
Fado, fado. Hace mucho tiempo. En las profundidades del bosque. Vivía. Una anciana. Una bruja.
Un miembro.
I parlem ara de Hocum, que escoltàveu en aquest tall, una producció irlandesa i que barreja l'horror sobrenatural, el terror psicològic i la comèdia negra. Una pel·lícula pensada especialment per tu, eh, Neus?
Sí, té tots els ingredients que més m'agraden.
És un producte que ha despertat molta expectació i crítiques bones en allà on s'ha estrenat, concretament als Estats Units, ja porta alguna setmana en cartellera, per aquesta capacitat precisament de barrejar trames i l'encant del rodatge a la Irlanda rural, que sempre té un afegit, si més no, a nivell de fotografia i d'escenari. Què ens explica l'argument? Doncs ens presenta un escriptor que va a casa dels seus pares, torna a casa dels seus pares, per escampar les seves cendres després d'una sobtada mort. En la seva estada a la casa familiar apareixen històries sobre una bruixa ancestral que faran que aquest escriptor s'obsessioni amb el tema. Visions inquietants i una desaparició sobtada l'enfrontaran precisament al seu passat. El repartiment: Adam Scott, Austin Amelio i Ezra Carlisle, entre d'altres, i el director ha estat Damian McCarthy, que és autor del guió i que ja s'ha posicionat com un dels directors que triomfa en aquest gènere del terror. Va debutar amb Cabot el 2020 i després va dirigir Oddity. Per tant, aquesta és la seva tercera pel·lícula.
¿Te cuento un secreto? Soy un ángel. ¿Ves las alas? He cambiado la vida de Arch.
No se puede dormir aquí.
Por la vida de Jeff.
Devuélvemela o este angelito te mandará al infierno para siempre. ¡Reviéntalo!
Ese no es mi departamento.
¿Por qué lo has hecho?
Quería mostrarle que la riqueza no resolvería todos sus problemas.
¿Y? Mírate ahora.
Parece que ha resuelto muchos de sus problemas.
Tienes que hacer que Arch vuelva a su vida y hasta entonces te quedas sin alas.
¿Me despides?
Eres humano.
¿Cómo sé que he terminado de masticar?
Ah, claro, nunca has comido nada. Lo sabrás, tranqui, tú cómete la hamburguesa. Eso es, eres un campeón, ¿eh?
Sí, soy un campeón.
Hay que buscar trabajo, Gabriel.
La pizza está brutal, 5 estrellas.
¡Guay!
Propina de $1.15.
¡Capullos!
¿Es que no ves lo superficial que acaba siendo una vida llena de riqueza y de éxito?
¡No! ¿Te has hecho fumador?
Doncs apa, anem ara a una altra caire ben diferent de pel·lícula. Estàvem escoltant el tràiler de Movida Celestial. És una comèdia del gènere fantàstic que es va presentar al Festival de Toronto l'any passat. És una pel·lícula que dona un gir a aquell cliché que hi ha... Hem vist diverses de pel·lícules sobre històries d'àngels vinguts a la Terra, com per exemple Cielo puede esperar, o Dios, o City of Angels, i sobre aquest intercanvi de vides. El projecte ha estat accidentat, ara arriba als cinemes, però li ha costat. S'havia de rodar fa 3 anys. Va haver-hi primer la vaga de guionistes, després la lesió del protagonista principal, que és Keanu Reeves. El van deixar aparcat i, finalment, van acabant-lo fent i ara ens ha arribat a les pantalles.
Hauríeu haver baixat un àngel, ajudar-los.
Exacte. Què ens explica la història? Doncs ens presenta Gabriel, que és un àngel, que baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar Arch, que és un home que viu de treballs temporals, i a Jeff, que és un ric inversor. Tot i tenir bones intencions, les conseqüències dels seus actes no són del tot esperades ni tampoc desitjables, com ara hem pogut escoltar. En el repartiment tenim a Keanu Reeves, Blanca Araceli i Aziz Ansari, que és el director i guionista del film i que suposa el seu debut com a director.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
Ponerte en peligro. Revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Necesitamos a un profesional.
Agárrate.
¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
¿Estás bien?
I com ja us hem anunciat a l'entrada del programa, totes aquestes novetats, cal afegir una preestrena que tindrà lloc el proper dijous 21 de la pel·lícula The Mandalorian en Grogu, de la que escoltàvem ara un tall. Una mena de western especial dirigit per Jon Favreau i produït per Lucasfilm, que forma part, evidentment, de la franquícia de Star Wars.
I posa també de manifest i de relleu aquesta simbiosi que hi ha entre plataformes i cinema.
I tant.
Perquè dèiem, no?, quan apareguin les plataformes, el cinema, en el seu primer moment, no?, desapareixerà. Bé, no. I, a més, les plataformes juguen, perquè Disney amb Mandalorian ha tingut un gran èxit.
I tant.
Podia agafar i fer una propera temporada o agafar aquest film i posar-lo només a la seva plataforma i, en canvi, opta per passar-lo al cinema sabent que arrossegarà tots els fans que té i la gent que és fan de Star Wars i que està seguint la seva plataforma.
El que no sé és la finestra que té per tornar
per
a la plataforma,
després, diríem, a la plataforma.
Després de sales, però, en tot cas, és una bona notícia.
Sí, sí, totalment. És una continuació, com ara dèiem, d'aquesta sèrie que es diu The Mandalorian. Està protagonitzada per Pedro Pascal, Sigourney Weaver i Jeremy Allen White. En parlem amb més detall, us explicarem més tota la pel·lícula divendres vinent, però, com ara deia en Jordi, us avancem ja cap als més impacients. Dijous vinent, i aquesta preestrena la podrà veure a les 8 i a 3 quarts de 10 del vespre.
I vist tot això, anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera amb aquests nous títols. Tenim un triplet, que és una mateixa pel·lícula amb les dues versions, català i castellà, que és Les ovelles detectives o Les ovejas detectives, amb Mortal Kombat 2. També tenim un doblet, que és Super Mario Galaxy, la pel·lícula amb precisament aquesta pel·lícula de Mandalorian en Grogu, per tant aquest doblet només es produeix el dijous,
sí,
que és la preestrena, divendres ja serà diferent. Tenim Pizza i a les altres 6 sales, com diem sempre, la mateixa pel·lícula en totes les seves sessions, que són les 4 novetats, Pizza Movies, Jugada Maestra, Hocum i Movida Celestial, i per últim, en les dues últimes sales, Michael i El Diablo Viste de Prada 2.
Però l'agenda, apunteu, perquè tenim nova sessió de Cineclub amb La Torre de Hielo, dirigida per Lucille Hatz i l'Aliovich. Coneixerem a Jean, que fuig d'un orfenat situat dalt de les muntanyes i que troba refugi en un estudi de cinema que explora d'amagat durant les nits. De dia s'hi roda La Reina de les Neus, protagonitzada per l'enigmàtica Cristina, que és una estrella tan bonica com atormentada al mateix temps. Fascinada pel magnetisme que té aquesta actriu, la Jean cau sota el seu encanteri i entre totes dues neix una relació marcada per l'admiració i la fascinació mútua. La Torre de Hielo la podeu veure avui a 2:15 de la nit al Cinema Olot.
La música del cinema.
Parlem ara de música al cinema. Aquesta secció en busquem històries que ens parlin d'allò que escoltem quan veiem una pel·lícula.
Avui parlarem d'una cançó escrita per un gran compositor pensant en una gran actriu que va protagonitzar una gran pel·lícula i que estava basada en una novel·la d'un gran escriptor. Desvetllem tant de misteri, parlem de Moon River.
Aquesta famosa cançó és obra del genial Henry Mancini amb lletra de Johnny Mercer i la va interpretar Audrey Hepburn a la pel·lícula Desayuno con Diamantes de l'any 1961 i dirigida per Black Edwards.
L'èxit immediat va fer que guanyés l'Oscar a la millor cançó original, a més dels premis Grammy a la millor gravació de l'any i millor cançó de l'any.
La lletra de la cançó fa referència a dos rodamons que intenten trobar el seu camí i les aventures que els hi depari. Mancini va compondre la cançó expressament per Audrey Hepburn, que la cantava a la pel·lícula. En un primer moment es va proposar que la interpretés una altra dona, Marnie Nixon, però el director no va acceptar.
Donde vayas, iré junto.
Desayuno con Diamantes està basada en una novel·la curta de Truman Capote. Per cert, en una entrevista, l'escriptor va declarar que li semblava terrible haver triat a Audrey Hepburn per interpretar el paper principal d'aquesta història. Moon river wider than a mile, I'm crossing you in style
someday. Però no va ser l'únic aspecte polèmic que va envoltar la pel·lícula i la cançó Moon River. Un dels caps de la Paramount volia suprimir la cançó, més tard escurçar-la. Va ser aleshores quan la pròpia actriu va enviar una carta defensant el compositor en cine, el director Black Edwards i també, evidentment, la seva pròpia actuació. I'm
going your way. Diuen que Mancini va trigar un mes per inspirar-se a l'hora de fer la cançó, però el dia que va rebre allò, la visita de les Muses, en 20 minuts va tenir enllestida la feina. El mateix li va passar a l'autor de la lletra, que inicialment va titular a la cançó Blue River, però ja hi havia una cançó registrada amb aquest nom i el va canviar pel definitiu Moon River. Moon River wider than the mile, I'm crossing.
Com gairebé sempre, una cançó d'aquestes característiques ha tingut al llarg de la història centenars de versions. Hem escoltat de fons algunes d'elles, com les d'Eric Clapton, Presuntos Implicados, Frank Sinatra o Louis Armstrong. Make you
hard. També tenen la seva pròpia versió, noms com Barbara Streisand, Judy Garland o Rem, entre molts altres. Però ara és el moment de gaudir de la veu de la pròpia Audrey Hepburn interpretant l'obra original. Desayuno con Diamantes, Blake Edwards, Henry Mancini, Moon River. Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, Moon River and me.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Impressionant, la interpretació d'Audrey Hepburn. No sé com el senyor Truman Capote va haver de criticar-ho tan enferrissadament. Anem a parlar dels Oscars, ho hem dit a l'entrada del programa, i d'alguns canvis que, de moment hi ha aquests, perquè sembla ser que poder n'hi hauran més. Però d'entrada hem de dir que per la propera cerimònia, que ja sabem que tindrà lloc el 15 de març del 2027, que és quan es celebraran l'any vinent aquesta festa, ja hi ha algun canvi. Recordem que varen introduir aquesta última edició allò de la selecció de càsting,
sí,
que va ser una qüestió prou interessant com per premiar aquella gent que precisament selecciona actors i actrius de tot un repartiment. I ara hem d'entrar a parlar de que a les categories d'actor i actriu, tant en el cas de l'actor i actriu principal com el de repartiment, Un mateix intèrpret podrà ser nominat més d'una vegada si els vots el situen entre els 5 primers. És a dir, fins ara què passava? Que quan un actor rebia uns vots per una pel·lícula, però havia participat en una altra i també rebia uns vots, i la quantitat de vots de tant una com l'altra estava entre les 5 més votades, només s'agafava la més votada. L'altra es descartava encara que estigués entre les 5 primeres. I per tant entrava a formar part de les 5, la sisena, diríem.
Clar.
Ara, en aquest cas, no. A partir d'aquest any, un actor podrà ser nominat dintre d'aquestes categories per dues pel·lícules diferents. Cosa que no em sembla del tot malament, perquè si el paper que ha fet s'ho mereix amb una i amb l'altra,
sí.
Jo crec que pot ser interessant.
De fet, es premia, no hi ha el millor actor de l'any, sinó que es premia la categoria d'actor i d'actriu en funció de la pel·lícula, és a dir, d'actor en aquest paper. Perquè una altra cosa que fos que tu tinguessis una categoria que digués millor actor de l'any i sumessis de totes les actuacions que has fet el que les hagi fet millor. Però clar, en aquest cas, si per un paper ho has fet molt bé i per un altre també
doncs, endavant. Això, curiosament, també s'aplicarà als guions. No sé si tots dos, el tipus de guió original o l'adaptat, però sí que en els guions l'Acadèmia ha optat com per també poder premiar dos guions en dintre de la categoria del mateix guionista, que passa que a vegades, com que són compartits, costarà més que sigui el mateix. Però en tot cas, si un guionista té dues pel·lícules, podrà estar entre les 5 primeres. Això sense treure que l'Acadèmia podrà demanar explicacions o comprovacions en el que no hi hagi hagut intervenció de la intel·ligència artificial.
Gran tema,
això
aquest,
ja,
eh?
Això ja ho varen
aquest
dir,
és un gran
que
tema.
En el cas dels guions és un, pot ser més susceptible.
Clar, clar.
Perquè amb actors i actrius ja es veu i ja se sap. Però amb els guions podria haver-hi més engany. Un altre canvi que també afecta a la categoria, en aquest cas, de la millor pel·lícula internacional. Hi haurà dues vies. Fins ara, la de sempre, que era que un país presentava una pel·lícula i de totes aquelles 100 i pico de pel·lícules es feia la shortlist, que crec que eren 16, i d'aquelles 16 sortien les 5 nominades o seleccionades per poder guanyar a l'Oscar. Bé, doncs en la llista de tots els països que enviaran cada un la seva pel·lícula, s'hi afegirà el que hagi guanyat, la pel·lícula que hagi guanyat un dels grans festivals de la indústria en el món.
Ah, això dona més opcions, eh?
Dona més opcions, sobretot en el cas de països, perquè a part de la que presenta ell, pot ser que una pel·lícula del seu país
estigui premiada
hagi
en
guanyat
altres llocs.
Amb un festival.
Correcte.
I l'Acadèmia opti per posar-la a la llista. El que és més polèmic, ells han decidit quins festivals són. Evidentment són de primera categoria, però no són tots, perquè sempre hem dit que la sèrie A són, crec que són 7 o 9 festivals, i en aquest cas només han seleccionat Berlín, Busan, Cannes, Sundance, Toronto i Venècia. Per tant, la primera conclusió, no hi ha Sant Sebastià, que estava en aquesta lliga. Però bé, en tot cas, qualsevol producte, i també espanyol, pot guanyar qualsevol d'aquests festivals. Ara en parlarem a la propera nota d'actualitat. I està formada dintre d'aquesta categoria. Si els vots són suficients, pot ser que dintre de les 5 pel·lícules millors internacional hi hagin dos del mateix país.
Clar.
I relacionat amb això, el guanyador tindrà gravat en l'estatueta el nom del director. Fins ara, l'estatueta millor pel·lícula internacional hi havia el país. Itàlia, França, Corea...
Poc personal, això,
exacte.
Eh?
En canvi, en aquest cas, serà el director el que guanyi. Que, per tant, també es pot donar el cas que un director guanyi per les dues categories, perquè hi ha pel·lícules internacionals que a vegades
certament
han estat
nominades
a millor pel·lícula.
Pel·lícula,
per
sí
tant, podria repetir-se. I, per últim, en aquesta categoria que ha entrat aquest any, que dèiem de direcció de càsting, hi ha una petita modificació, que el fet és que fins ara donaven dues estàtues per als que havien fet el càsting, i ara en seran tres. Però és una petita modificació.
I parlant de festivals, doncs mira, parlem del Festival de Cannes, que va obrir les portes el passat dimarts i que s'allargarà fins al 23 de maig. En relació amb el que ara us explicàvem, serà el primer d'aquests festivals on qui guanyi podrà entrar a la llista de les nominades a l'Oscar via aquesta, no, aquesta altra segona opció que ha obert l'Acadèmia.
I aquí ho serem espanyol.
I té molt a dir. Espanya arriba en aquesta edició en una posició excepcional. Hi ha fins a tres títols que estan entrant en competició. Tenim Pedro Almodóvar, que es presenta amb Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen amb El ser querido, i els Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, amb La bola negra. Uh-huh. Al seu costat destaquen produccions com Shipping the Box, de Hirokazu, per Corea, Fiordo, de Cristian Mungiu, per Romania, o Fatherland, de Paweł Pawlikowski, de Polònia, que també podrien entrar en aquesta llista de candidates a millor pel·lícula internacional.
Exacte.
En funció de qui guanyi. Pel que fa a la secció oficial, destacar treballs com Esperanza, de Na Hong-jin, amb Michael Fassbender, Tigre de Papel, de James Gray, amb Adam Driver i Scarlett Johansson, o El hombre al que amo, d'Ira Sachs, amb Rami Malek de protagonista. Fora ja de competició, podrem veure el documental John Lennon, l'última entrevista, de Steven Soderbergh, i, per tant, i un munt, d'altres propostes més, molts dies de cinema amb aquest Festival de Cannes, que aquest any donarà la Palma d'Or honorífica al director neozelandès Peter Jackson i farà un reconeixement especial a la cantant i actriu Barbara Streisand. Ho comentarem tot plegat en els propers programes.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar-vos entrades, us avancem cap al proper programa. Tindrem amb nosaltres la col·laboradora i especialista en sèries de televisió, la Sandra Sotillo, que ens portarà tot un resum d'allò que podem veure a la petita pantalla.
I anem a regalar entrades per aquesta setmana. Recordeu que amb motiu de que tenim dues pel·lícules, de fet, a la cartellera, El Diablo se viste de Prada i Alta Costura, que van relacionades amb la moda.
Sí.
I us preguntàvem que destaquéssiu una pel·lícula per al seu vestuari.
Cert, una categoria que vam dir que també va trigar a entrar als premis i que, evidentment, ara ja fa temps que hi és i que molt sovint, bé, marca molt, perquè fa creïble o no tot el que t'estan explicant.
Evidentment.
A partir d'aquí hem tingut més de 20 respostes dels nostres oients, cadascú amb una mica aquelles pel·lícules que més creu que el vestuari té joc. Han coincidit diverses persones. Tenim pel·lícules com Wicked, Charlie la fàbrica de xocolata, Harry Potter, Lo que el viento se llevó, Moulin Rouge, pel·lícules d'època també diverses, perquè evidentment allà el vestuari és important, la trilogia també del Senyor dels Anells, West Side Story, en fi, que de fet hi ha moltíssimes pel·lícules on el vestuari és important. D'entre tots els que ens heu respost a la pregunta, s'endú les dues entrades, gentilesa de Cinema Zulot, a l'Ivan Cifré, que ens diu: la meva proposta és Dràcula, de Bram Stoker. El vestuari es podria considerar fins i tot part del decorat. És un espectacle.
Tots anem per la pregunta de la setmana vinent, també amb l'excusa d'aquesta estrena de Jugada Maestra, aquest hereu que mata per diners i per aconseguir una fortuna. El que volem precisament és que ens digueu una pel·lícula on els diners siguin el motiu central de l'argument.
De tot tipus n'hi ha, tant d'herències com de robatoris, com, en fi, els diners en general tinguin un pes important.
Exacte.
Ja sabeu que es podeu enviar les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Radio Olot.
Per nosaltres el motiu central de l'argument és venir cada divendres aquí a parlar de cinema a Sessió Contínua.
Ens veiem la setmana vinent. Bon cap de setmana.